Bon dia, són les 8, arrenquem al matí. A Ràdio Estel ara mateix tenim 20 graus a la ciutat de Barcelona, a Girona en tenen 17, els mateixos que hi ha a Lleida, 21 graus a Tarragona, avui els mateixos que Reus, i 13 graus també a Mollà. Nuvolositat variable avui a la costa i al prelitoral central, especialment al matí. A la resta del país farà sol, les temperatures es mantenen estables, és a dir, ben altes, i més que pujaran. Aquest matí encara farà tramuntana i mestral forts a l'Ebre i cap a la zona de l'Empordà. Per cert, atenció a aquesta hora. Tallada l'autopista AP7 a Barberà del Vallès en sentit Tarragona per l'incendi d'un camió cisterna. Hi estan treballant 6 votacions dels bombers. És veritat que el foc està apagat, però el col·lapse de trànsit és monumental. Autopista tallada en sentit sud i 10 quilòmetres de cua en sentit Girona, és a dir, en sentit nord, en aquest punt de Barberà del Vallès. Ara us en donem tots els detalls. Avui és dijous, 9 de juny.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
I avui arrencarem el dia amb tres protagonistes, amb tres noms destacats. Un serà el de l'Antoni Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat, home fort i dirigent històric del PSC, que és també vicepresident de l'àrea metropolitana de Barcelona, que avui serà amb nosaltres per parlar de seguretat ciutadana. Una enquesta que ha fet pública el Periódico assegura que una gran part dels veïns de l'àrea metropolitana creu que la inseguretat ha anat en augment. Com més gran és el municipi, en quant a població, més creix aquesta sensació d'inseguretat. De fet, l'àrea metropolitana ja havia plantejat fa un temps que abans de les pròximes eleccions municipals, que són el pròxim mes de maig, hi hauria una mena de servei de vigilància comú. Les diferents policies locals podrien compartir informació, podrien compartir esforços. És una idea que agrada entre els veïns, però que encara no és una realitat. Quan ho serà? Als carrers massa foscos, als carrerons o als racons insegurs, al transport públic nocturn en parada a demanda, allà on un ciutadà aixequi la mà. Fa temps que són qüestions que estan damunt de la taula. Quan arribaran en forma de concrecions? De tot això en parlem amb l'Antoni Balmón d'aquí a mitja hora en directe al matí a Ràdio Estel. Un altre nom propi d'aquestes últimes hores és el de Joaquín Sabina. Haurà de pagar 2,5 milions d'euros a Hisenda després d'haver perdut un plet amb l'agència tributària per la declaració de beneficis feta a través de societat. Res a dir, ell creia que havia de fer una determinada tributació, Hisenda deia que ho havia de fer d'una altra, i com passa sovint, Hisenda acaba guanyant, té la raó. El que és interessant, de fons, és el polèmic impost de societats. Polèmic perquè és un impost prou laxa en la seva definició perquè sovint hi hagi qui s'extralimiti en el seu ús, cosa que a Hisenda no li agrada especialment. Per això és tan important replantejar aquest impost, perquè hi ha massa temptacions per persones i empreses que sovint hi troben una drecera per acabar esquivant Hisenda. El problema no és Sabina, el problema és massa sabines a Espanya que s'aprofiten de l'impost de societat, els famosos i els que no ho són, perquè tots han de tributar igualment. Ai, sí, l'altre nom propi d'aquestes últimes hores, una altra vegada, el de Bruce Springsteen. Springsteen va vendre prop de 90.000 entrades per omplir l'Estadi Olímpic de Montjuïc dues vegades. El primer concert el va esgotar en una hora. El segon, sorpresa, en menys de 5. Tot plegat evidencia que hi ha una autèntica bogeria per veure el retorn del Bosc i que res del que fem massivament després de la pandèmia sembla tenir mesura. Tampoc el consum de cultura i de música en directe. 100.000 entrades venudes en un matí i no precisament a preus populars. Fa 15 dies els Rolling ho van patar al Wanda Metropolitano. Ara és un altre septuaginari el complirà l'Estadi Olímpic. Deu ser allò que els rockers no moren mai. Potser és cert. Va, que posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. Vaig d'entrada busquem la previsió meteorològica i els detalls del trànsit amb aquesta mirada clavada en l'autopista P7. Comencem amb el temps. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb una mica més de núvols, especialment a la costa i prelitoral de Barcelona i sud de Girona i nord de Tarragona. Uns núvols que al llarg del matí fins i tot podrien deixar escapar alguna gota ara mateix o més gruixuts damunt del mar, però podrien arribar a fregar al litoral. Per tant, d'aquí aquesta possibilitat. A la resta de Catalunya, un ambient força assolellat, un sol que anirà lluint amb el pas de les hores. També a la costa s'anirà serenant. A la tarda, núvols d'evolució a les comarques del Pirineu, però sense conseqüències. Les temperatures avui seran com les d'ahir o una miqueta més altes, les màximes valors entre els 27 i els 28 graus a la costa, però entre els 29 i els 33-34 a la resta del país. Novament, les més altes cap a les comarques de l'interior de Catalunya. Unes temperatures que de cara a demà i sobretot cap de setmana i la setmana que ve han de continuar pujant. Per tant, aquest cap de setmana els 30 graus s'arribarà a la costa i se sobrepassaran els 35 ja a punts de l'interior. Pel que fa a l'estat del cel, també les properes jornades, tranquil·litat amb sol i només amb núvols d'evolució cap a l'àrea pirinenca. Aquest matí, però, atenció a la tramuntana que bufa a la Costa Brava i el vent de mestral que també ho està fent a les Terres de l'Ebre i una mica al Camp de Tarragona, però que desapareixerà de cara a la tarda.
Gràcies, Jordi. I ara si va, anem cap al RAC per saber què està passant a l'autopista AP7, no només en aquest punt, però evidentment especialment en aquesta autopista. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora parlem de situació complicadíssima pel que fa a l'autopista AP7 des de primera hora a causa de l'incendi d'un camió cisterna que s'ha accidentat a l'altura de Barberà del Vallès i que obliga a tallar la circulació encara en sentit sud, en sentit Tarragona. Són 10 quilòmetres de cua des de Parets del Vallès i també només hi ha dos carrils oberts per circular en sentit nord i això provoca 16 ja quilòmetres de cua des del Nus del Papiol fins a aquest tram de Barberà. També s'ha afectada la P30 amb 7 quilòmetres de congestió en sentit nord. Per tant, hi ha cua per molta estona, cua per pràcticament dues hores, de fet, en sentit nord, també en sentit sud, congestió per estona. Per tant, matí complicat, si és possible, evitar aquesta autopista AP7. També es veu afectada la C58, que porta congestió de 6 quilòmetres a l'altura de Sant Quirze en sentit sud, i també retencions habituals per les rondes amb aturades en tots aquests punts habituals en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, Armand. Doncs, evidentment, estarem molt pendents i actualitzant aquesta situació a l'autopista P7 puntualment aquí al matí a Ràdio Estel. Va, que passen pràcticament 8 minuts del punt de les 8 del matí i aquests són els titulars d'aquest dijous. Espanya limitarà el preu del gas al mercat majorista a partir de dimarts vinent. Finalment, Europa avala l'exempció ibèrica que, segons el govern espanyol, permetrà un estalvi d'entre un 15 i un 20% a la factura de la llum fins l'any vinent. Fa dos mesos que la mesura es va anunciar. I Espanya està convençuda que la crisi amb Algèria no encarirà el preu del gas que n'exporta. Aquest és el convenciment del govern espanyol, tot i que l'Alger ha anunciat que suspèn el tractat d'amistat amb Espanya i congela el comerç exterior després del canvi de posició de l'Estat sobre el Sàhara Occidental. La consellera de Drets Socials reclama a l'Estat que dobli la partida destinada al bo al lloguer jove a Catalunya. Violant Cervera avisa que només ahir ja es van rebre més sol·licituds que el màxim de persones que poden rebre l'ajuda amb els diners disponibles i això que es pot seguir demanant fins al 17 de juny. Aragonès es desmarca de les paraules de Rufián en què es referia Puigdemont com a tarat per haver declarat la independència. Rufián ja ha demanat disculpes per unes paraules que qualifica d'error. Mestres i professors tornen a fer vaga aquest dijous. Avui, durant tota la jornada, al migdia, han convocat una manifestació al centre de Barcelona. Sindicats i departaments segueixen sense acord, tot i que aquesta serà l'última mobilització d'aquest curs escolar. I els transportistes consideren injust que ara es plantegi prohibir-los de circular per la P7 els diumenges i alerten que la mesura podria afectar també les exportacions. El govern estudia aquesta i d'altres mesures que els afectarien per mirar de reduir la congestió en aquesta autopista troncal del país i de connexió amb Europa. La Fundació Arrels busca 1.000 voluntaris per encastar persones que viuen al carrer i fer-ne un recompte per saber quina és la realitat a casa nostra pel que fa al sensellarisme. La sortida es farà el proper dimecres 15 de juny. En esports, el Barça de bàsquet guanya la penya de 6 punts, 77-83, i agafa avantatge en l'eliminatòria per jugar la final de la Lliga CB. Els de Jessica Vicius dominen l'eliminatòria 2-1 i recuperen el factor pista. Al seu favor, el pròxim partit és demà a les 9 del vespre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
I acabem de dibuixar el dia amb alguns dels titulars dels diaris d'avui. La Fiscalia no descarta reobrir la investigació sobre el patrimoni de Joan Carles I. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Després de l'arxivament de la causa el passat mes de març, el Ministeri Públic està a l'espera que conclogui la investigació d'Hisenda per veure si hi ha indicis de delictes econòmics. La investigació fiscal se centra ara en qui va pagar les despeses de la participació del rei emèrit en Caceres, ho escriu Miguel González al País.
Els bancs preparen un pla de mesures per atendre els clients de pobles sense caixers.
El principal objectiu és garantir que el més de 1,5 milió de persones que viuen en pobles desatesos, la majoria gent gran, tinguin accés a diners en efectiu. El treball de les patronals bancàries s'està fent en col·laboració amb el Ministeri d'Economia, ho explica Pablo Alendés Salazar al Periódico.
Barcelona acollirà el primer centre de recerca sobre el sistema immunitari.
Es posarà en funcionament a partir del mes d'octubre i es dedicarà a estudiar la interacció entre el sistema immunitari i el cos humà per entendre millor com proliferen i també com es poden prevenir malalties com l'Alzheimer, el càncer, la sida o el coronavirus, entre d'altres. Ho podem llegir a La Vanguardia i també al diari Ara.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Espanya limitarà finalment el preu del gas a partir de dimarts vinent per poder rebaixar la factura de la llum. Ho farà després que la Comissió Europea hagi aprovat formalment l'excepció ibèrica, la mesura que limita el preu del gas a Espanya i Portugal al mercat majorista. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. El govern espanyol calcula que el canvi comportarà una rebaixa d'entre un 15 i un 20% en el rebut de la llum. La rebaixa arriba 2 mesos després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el primer ministre de Portugal, Antonio Costa, aconseguissin l'aval a la proposta a la cimera europea. Brussel·les ha informat que el límit del preu del gas baixarà a una mitjana de 48,80 € al megawatt hora. La mesura estarà vigent fins al 31 de maig del 2023 i tindrà un cost total de 8.400 milions d'euros, dels quals 6.300 es destinaran a Espanya i la resta a Portugal.
La nova amenaça i el dubte ara és què passarà amb el gas algerià després que aquest país hagi suspès de manera immediata el tractat d'amistat amb Espanya i també el comerç exterior. Després, tot plegat del canvi de posició de l'Estat sobre el Sàhara Occidental.
Tot i el mal moment que viuen les relacions entre els dos països, des del govern espanyol asseguren que l'Estat sempre ha complert els seus contractes internacionals en matèria energètica i qüestiona que la crisi diplomàtica pugui tenir un impacte en el subministrament de gas a Espanya. El tractat d'amistat vigent des del 2002 regia el desenvolupament de les relacions entre tots dos països. A hores d'ara, la relació diplomàtica és inexistent. El ministre d'Exteriors algerià s'ha negat a atendre les peticions del ministre d'Afers Estrangers espanyols, José Manuel Álvarez, per establir un diàleg.
El Departament de Drets Socials exigeix al govern espanyol que dobli la partida econòmica destinada a l'ajuda pel lloguer jove després que aquest dimecres, en només 7 hores, ja s'hagin rebut més de 15.000 sol·licituds.
La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha explicat que 7 hores després d'obrir-se el període per demanar-lo ja s'havia sobrepassat el límit de 9.600 persones que, segons els diners transferits per l'Estat, podien rebre aquesta ajuda. Cervera ha recordat que la quantitat rebuda és de 29 milions d'euros, quan tenint en compte que a Catalunya hi ha el 17% dels joves de l'Estat i el 25% dels habitatges de lloguer, l'import hauria de ser d'entre 34 i 50 milions d'euros. La consellera demana que la partida destinada al bo jove arribi als 60 milions d'euros.
Per tant, el que fem és exigir-li a l'Estat que ampliï aquesta partida econòmica, que no frustri doncs, aquesta alegria que tenien molts joves de pensar que podien accedir amb aquesta ajuda per poder-se emancipar. I, per tant, el que els demanem és que, com a mínim, es dobli la quantitat que tenen assignada.
El que segueix pujant sense parar és el preu de l'habitatge. A Catalunya ja se situa en el nivell més alt des del 2009, després de créixer més d'un 7,5% el primer trimestre d'aquest 2022.
L'índex de preus de l'habitatge ha mantingut la tendència a l'alça de l'últim trimestre del 2021, quan va créixer més d'un 6%. El cost dels pisos nous ha pujat gairebé un 9%, mentre que els de segona mà s'han disparat un 7,5%. En el conjunt de l'Estat, l'índex ha aguantat més de 2 punts respecte de l'últim trimestre i s'ha situat en el 8,5%. Es tracta del registre més elevat des del tercer trimestre del 2007.
I atenció amb aquestes paraules de Gabriel Rufián, que continuen portant cua.
Dir que per un tuit meu es va proclamar la independència de Catalunya és de tarat. O sigui, el tarat és qui la va proclamar, no qui va proclamar un tuit, no qui va publicar un tuit, diguem-ne.
Les va fer Rufián a TV3, al Planta Baixa. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha desmarcat d'aquestes declaracions. De fet, s'ha disculpat amb Puigdemont i Rufián també ha sortit a demanar disculpes, tot plegat per frenar el malestar evident a Junts per Catalunya. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia, Rufián ha demanat perdó de forma directa a Puigdemont i ha reconegut que són unes declaracions totalment desafortunades.
I per tant demano disculpes a qui s'hagi sentit ofès, començant pel president Puigdemont, pel president Aragonès, pel vicepresident Junqueras. Crec que es podia explicar de moltes maneres diferents i jo ho he explicat de la pitjor manera. O sigui que, perdó.
Ho ha fet després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, li exigís de forma immediata una rectificació.
En discrepo i no les comparteixo en cap cas i estic convençut que tindran una explicació, sinó una correcció.
De moment, Puigdemont ha evitat entrar a la polèmica, però sí que ho ha fet el seu partit. El portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, creu que Rufián ha travessat un límit imperdonable.
Ha creuat totes les línies vermelles. Les declaracions que ha fet avui el senyor Rufián formen part d'un estil de fer política totalment menyspreable, inadmissible i que cal foragitar.
I també el vicepresident Jordi Puigneró ha mostrat la seva indignació. Des de Twitter ha acusat Rufián de no ser digne de Catalunya.
Gràcies, Judit. Tot això el dia que el Parlament aprovava la llei per blindar el català com a llengua vehicular i el castellà com a ús curricular. Justament avui el sector educatiu fa una nova jornada de vaga, després que la reunió entre sindicats i departament d'aquest dimecres ha tornat a acabar sense acord.
La d'avui és l'última aturada prevista contra la gestió del conseller Josep González Cambray i es manté, tot i el poc seguiment de les últimes mobilitzacions. Des de Setmana Santa, les negociacions amb educació estan en un punt mort, amb acusacions mútues de falta de diàleg davant l'anunci de l'avançament del curs escolar i l'aplicació del nou currículum.
Els transportistes consideren injust prohibir circular camions a l'AP7 els caps de setmana i adverteixen que la mesura podria afectar molt negativament també les exportacions. A més, alerten que cal prendre mesures urgents per fer atractiva la seva professió perquè falten 15.000 professionals al sector i 30.000 transportistes estan a punt de jubilar-se.
El secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha reivindicat que per aquesta via cada dia hi passen 12.000 camions que representen el 60% de les exportacions que van cap a Europa. Folqui critica que la proposta que fa el govern és absolutament desproporcionada i injusta perquè precisament els camioners es van veure obligats a anar per l'autopista des del 2018 quan se'ls va prohibir circular per les carreteres nacionals paral·leles. Ho ha dit a l'Estel Migdia.
Les resulta sorprendente que en el momento que se quitan los peajes ahora nos prohíban también poder circular por la AP7 cuando es la única vía que tenemos para hacer ese tránsito desde el sur de la península al resto de Europa. Circular por la AP7 no es un capricho para los transportistas, para los camioneros, es una necesidad y una obligación.
I el govern català denuncia un abandonament del corredor mediterrani davant dels incompliments i retards en el projecte i reclama a l'executiu espanyol que hi faci una aposta clara. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. El govern critica que de les 33 actuacions de l'agenda catalana del corredor mediterrani 2020, només dues s'han posat en servei i, a més, estan incompletes. El tram ferroviari, Vandellòs, Camp de Tarragona i la terminal del Port de Barcelona. En total hi ha 5 actuacions parcialment en servei, 6 en obres, 14 en projecte o en estudi i de les 8 restants, cap s'ha tramitat. El vicepresident del govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha destacat el dèficit inversor que pateix Catalunya i ha responsabilitzat el govern espanyol dels endarreriments del projecte.
Si l'estat espanyol complís amb aquests compromisos, significaria que en els darrers 10 anys haguéssim pogut fer 2 corredors mediterranis per any. Estem davant, per tant, d'un problema d'inacció política i, en certa manera, d'una poca voluntat d'executar les inversions que es preveuen, en aquest cas, per Catalunya.
En canvi, el govern espanyol es mostra satisfet amb la feina feta fins ara. És Josep Vicent Boira, coordinador espanyol del corredor mediterrani.
Es poden fer segur les coses millor. Segur, també es poden fer pitjor. I crec que, sincerament, la meva percepció sustentada en dades és que en el període 2018-2022 ha estat un període positiu per al corredor mediterrani.
Boira ha reivindicat la posada en servei de 230 quilòmetres de via del corredor mediterrani i les 240 licitacions fetes des del 2018.
Gràcies, Sílvia. I a partir d'avui la T-Mobilitat incorporarà la T16 en els 18 municipis de la primera corona metropolitana. A més, ara els títols que s'enviïn a casa dels nous usuaris no estaran validats i caldrà rebre un PIN per poder activar-los.
El director general de l'Autoritat del Transport Metropolità, Pere Torres, ha explicat que les noves altes ja seran en format mobilitat. A partir del juliol es farà el mateix amb les substitucions de títols perduts, fets malbé o robats. Entre l'estiu i la tardor es farà la renovació automàtica de la resta dels 260.000 títols. D'aquesta manera, a principis de l'any vinent, haurien de desaparèixer les targetes magnètiques.
La Fundació Arrels busca 1.000 voluntaris per enquestar persones que viuen al carrer i fer-ne un recompte. La sortida es farà el proper dimecres, 15 de juny, i es preguntarà quant de temps fa que viuen al carrer, si tenen seguiment social, quin és el seu estat de salut o quina és la seva situació administrativa.
Les dades que es recullin permetran a la Fundació conèixer la situació de cada persona, determinar el grau de vulnerabilitat i incidir en les diferents polítiques que s'han d'impulsar per millorar la situació. Arrels ha alertat que la xifra de les persones que dormen al carrer ha crescut un 62% en els últims 13 anys, segons l'últim informe realitzat al maig. Hi ha més de 1.000 persones dormint al ras a Barcelona i més de 4.500 no tenen un habitatge estable.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Més coses de l'actualitat d'aquest dijous. Repassem també la premsa comarcal i la digital. Europa prohibirà la venda de cotxes de gasolina i dièsel, atenció, al 2035. És 5 anys abans del que estava previst.
A l'estat espanyol, l'any passat es va aprovar al Congrés dels Diputats la llei de canvi climàtic i transició energètica que recollia que la data per deixar de vendre vehicles a combustió era el 2040. I ara, amb la proposta aprovada al Parlament Europeu pel 2035, els ministres de Medi Ambient hauran de decidir la seva posició i negociar amb l'Eurocambra. S'espera, però, que la llei definitiva s'aprovi aquesta tardor. Ho podem llegir al Nació Digital.
Un equip d'investigadors de Nova York ha creat un fàrmac que és capaç d'acabar amb el càncer de còlon dels 18 pacients que han participat en l'estudi.
El fàrmac anomenat Dostarlimab pot ser un avenç històric en la cura d'aquest tipus de càncer. En mig any, els 18 pacients s'han curat sense necessitat de recórrer a altres tractaments més agressius com la radioteràpia o la quimioteràpia. Cada dosi té un cost d'$11.000 i en total es van administrar 8 dosis per pacient, una suma que ja puja als $88.000. Ho destaquen diversos portals digitals.
I dues universitats catalanes estan entre les 200 millors del món, segons un prestigiós rànquing.
La Universitat Autònoma de Barcelona és la primera de l'estat espanyol al QS World University Rankings, un llistat que selecciona les millors universitats de tot el món. En concret, ocupa la posició 178 de les 500 universitats que inclou aquest rànquing. La Universitat de Barcelona també s'ha obert pas i ocupa la posició 184. De les dues universitats es valora molt positivament la seva internacionalització. Per cert, que el rànquing mundial el continua liderant la Universitat de Tecnologia de Massachusetts, al MIT als Estats Units. Ho trobem al Nacional.
I a Manresa hi va haver com a mínim 11 casos de persones grans maltractades durant el 2021.
De fet, el Consell Comarcal del Bages va atendre l'any passat 20 ancians per aquest motiu. Els serveis socials asseguren que els maltractaments a les persones grans es produeixen en totes les classes socials i en qualsevol nivell cultural. És per això que denuncien la magnitud i exigeixen actuacions de prevenció i també d'intervenció. Ho podem llegir al Regió 7.
A les comarques gironines, els Mossos d'Esquadra detecten un increment de la prostitució prostitució en pisos.
Una de les causes pot ser l'efecte de la pandèmia, però també perquè els pisos són espais que permeten més discreció i obstaculitzen la feina policial. La policia catalana té obertes diverses investigacions contra organitzacions criminals que de forma coercitiva exploten dones sexualment a la zona frontera de l'Empordà. Se'n fa ressò al Diari de Girona.
I mantenen tancat l'accés a la zona del Circ Romà de Tarragona per una denúncia.
Una dona va denunciar l'Ajuntament de Tarragona perquè fa uns dies va caure per manca d'il·luminació la volta llarga. El consistori era conscient que hi faltava llum des del passat mes de novembre, ja que s'havia assenyalat l'existència d'una avaria en la il·luminació. De moment no se sap si aquesta zona romandrà tancada uns dies, unes setmanes o fins i tot mesos, ho destaca el Diari de Tarragona.
I a Andorra, el Ministeri d'Educació crea la modalitat de l'acompanyant a peu en el transport escolar.
Aquesta persona serà el responsable d'acompanyar els alumnes des que baixen de l'autobús fins a les classes. El nou reglament del transport escolar també inclou la demanda puntual d'una setmana, prorrogar fins a 3 mesos, i per als alumnes que no l'utilitzen habitualment, i també la parada complementària per un mateix alumne, ho informa el diari Bon Dia.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Vinga, i anem amb els esports. El Barça s'avança a l'eliminatòria de les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el Joventut de Badalona 77-83 en el tercer partit. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. L'eliminatòria es col·loca 2-1 a favor dels Blaurana després de la primera victòria a l'Olímpic de Badalona. Els homes de Jessi Kevicius han dominat el partit ja d'inici, emportant-se el primer quart 14-23 i marxant al descans 10 punts per sobre. La represa, una molt bona actuació dels de Badalona, ha retallat distàncies, però no han estat suficients per superar l'equip Blaurana. El Barça, que amb la victòria ha recuperat el factor pista, està ara a un triomf de plantar-se a la final. Encara queda un quart partit a l'Olímpic, que ha jugat demà a les 9 de la nit i que pot sentenciar l'eliminatòria o igualar-la.
Encara en bàsquet, la Final Four de la Lliga L'Eport de bàsquet es jugarà a Girona. A la fase final per l'ascens a la Lliga CB es disputarà el pavelló de Fontejau els dies 18 i 19 de juny.
El Girona, que ja està classificat per a la final a 4, jugarà a casa. També hi podria ser el Força Lleida, que juga aquest divendres el 5è partit dels quarts de final contra el Càceres. De fet, en cas de classificar-se, els dos equips catalans es trobarien en una hipotètica semifinal. L'altra semi es decidirà entre l'Estudiantes i el Palencia, que ja estan classificats. Només un dels 4 equips obtindrà el premi de ser nou equip de la CB. D'altra banda, encara un apunt de bàsquet internacional, a l'NBA aquesta matinada els Celtics han superat els Warriors 106-100 en el tercer partit de la final i es col·loquen amb un 2-1 d'avantatge.
En futbol, el Girona esgota totes les entrades per la final del play-off contra el Tenerife, però una incidència informàtica podria deixar fora gairebé 200 aficionats.
Les entrades es van posar a la venda dimarts al matí pels abonats i en poc més de 24 hores van quedar exaurides. Tot i això, el club ha informat de dues incidències amb els servidors de correu i amb la plataforma de pagament que podria deixar sense localitats a 192 espectadors que han comprat l'entrada. Durant el dia d'avui s'ha de treballar per trobar una solució. Una demanda massiva per assistir a Montilivi a l'anada de la final del play-off d'ascens a primera contra el Tenerife, que ha col·lapsat la web en diverses ocasions. Aquest primer partit es jugarà aquest dissabte a les 9 del vespre i la tornada es disputarà el diumenge 19 de juny a Tenerife.
A veure si troba solució al club. El Barça ha arribat a un acord amb el Bruges pel traspàs del jugador del filial, Ferran Jugla.
La marxa de Jugla ja és oficial. El club l'hauran arribat a un acord amb l'equip belga pel traspàs del jugador per uns 5 milions d'euros. El club també reserva més una plusvàlua d'un 10% d'una futura venda del futbolista. Jugla va arribar al Barça a l'estiu del 2021, procedent del filial de l'Espanyol. Des de la seva arribada ha disputat un total de 41 partits, 9 d'ells en el primer equip. Mentrestant, Sergio Busquets no es mossega la llengua i envia un dart a la directiva del Barça sobre la possible rebaixa salarial que proposen els jugadors per fer front a la crisi econòmica que viu el club.
A mi no me molesta nada, son parte del juego, sí que creo que no es la mejor decisión hacerlo a través de la prensa, mejor siempre directo y en un cara a cara, y como he dicho antes, yo siempre estoy dispuesto a ayudar y a encontrar la mejor solución para todo, no solo en mi club por la situación, sino también en la selección y no solo a nivel económico, sino a cualquier tipo de problemas.
Busquets feia aquestes paraules des de Ginebra, on està concentrat amb la selecció espanyola, que aquesta nit juga un altre partit de la Lliga de les Nacions contra Suïssa. Serà 8:45 en directe per Televisió Espanyola. D'altra banda, en futbol femení, el Manchester City ha fet oficial el fitxatge de l'ex-blaurana Leila Wahabi. La lateral va desmarcar-se del Barça ara fa una setmana, després de 13 anys al club, i continuarà la seva carrera a Anglaterra. Wahabi ha firmat per 2 temporades.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
La música per arribar al punt de 8:45.
Ah,
El dia com avui de fa 24 anys, era 9 de juny del 1998, que es va celebrar el concert Pavarotti and Friends, es va fer a Mòdena, a Itàlia, i el tenor i amics personals seus actuaven junts. Hi havia Stevie Wonder, Zucchero, Celine Dion, John Bon Jovi, o, per exemple, els irlandesos, The Corrs, amb elles, i va cantar aquest O Sordato Namorato.
A Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí, avui és dijous, és 9 de juny, avui farem tertúlia amb la Sílvia Angulo, amb la Marta Lasales i amb en Josep Maria Martí Rigau a partir del punt de les 9 del matí, amb les moltes qüestions que posarem avui damunt de la taula i amb una mirada clavada en l'autopista AP7. Aquest matí s'hi ha incendiat mentre circulava un camió cisterna. L'autopista s'ha hagut de tallar en sentit sud. El camió està apagat, el conductor no ha resultat ferit, però la situació que hi ha ara mateix a l'autopista AP7 és complicada. Fa mitja hora encara no us ho estàvem explicant. 10 quilòmetres de cua en sentit pujada de Girona, l'autopista tallada en sentit Tarragona. Per tant, estem parlant d'una incidència a l'altura de Barberà del Vallès realment important. Ara actualitzarem aquesta situació amb connexió en directe amb el RAC. Just després d'explicar-vos-ho, avui parlarem amb l'Antoni Balmont. És l'alcalde de Cornellà, és un home fort i dirigent històric del PSC, és vicepresident de l'àrea metropolitana de Barcelona, i d'aquí uns instants volem parlar amb ell de seguretat ciutadana. Una enquesta que ha fet pública el periòdico assegura que una gran part dels veïns de l'àrea metropolitana creu que la inseguretat ha anat en augment. De fet, ara us en donarem algunes dades, alguns detalls. El Ministeri de l'Interior, que recull les dades de criminalitat, confirma, amb dades d'aquest 2022, que aquesta percepció ciutadana, en números, en la realitat de les denúncies, també es reflecteix. De fet, com més gran és el municipi, és a dir, quanta més gent hi viu, més creix aquesta sensació d'inseguretat en aquesta enquesta que us explicàvem que ha fet pública el diari El Periódico. De fet, l'àrea metropolitana ja havia plantejat fa un temps que abans de les pròximes eleccions municipals, això estem parlant del mes de maig de l'any vinent, hi hauria una mena de servei de vigilància comú on les diferents policies locals podrien compartir informació i, per tant, esforços. La idea agrada entre els veïns, però encara no és una realitat, com no ho és, per exemple, la solució als carrers que se sap que són massa foscos, als carrerons o als racons que s'ha constatat que són insegurs, o la possibilitat, per exemple, que el transport públic nocturn funcionés amb el que es coneix com a parada de banda, és a dir, que un ciutadà, quan veigués passar un d'aquests autobusos, senzillament pogués aixecar la mà allà on fos i que l'autobús s'aturés perquè aquella persona no hagués de caminar, segurament sol o sola, fins a arribar a una possible parada de les que estan establertes ara de manera fixa. La qüestió és totes aquestes concrecions, a partir de quan poden anar arribant, i d'això en parlarem amb l'Antoni Balmont d'aquí a uns instants. Abans, avui és dijous i aquests són els titulars més destacats del dia. Espanya limitarà el preu del gas al mercat majorista a partir de dimarts vinent. Finalment, Europa avala l'exempció ibèrica que, segons el govern central, permetrà un estalvi d'entre un 15 i un 20% a la factura de la llum fins l'any vinent. Fa dos mesos que la mesura es va anunciar. Espanya convençuda que la crisi amb Algèria no n'encarirà el gas que n'exporten i serà un problema. Aquest és el convenciment del govern espanyol, tot i que l'Alguer ja ha anunciat, Alger ha anunciat que suspèn el tractat d'amistat amb Espanya després del canvi de posició de l'estat espanyol sobre el Sàhara Occidental. La consellera de Drets Socials reclama a l'Estat que dobli la partida destinada al bo per al lloguer jove a Catalunya. Violant Cervera avisa que només ahir ja es van rebre més del doble de sol·licituds que el màxim nombre de persones que podran rebre l'ajuda amb els diners ara disponibles. I això, que aquesta ajuda es pot seguir demanant fins al 17 de juny. Mestres i professors tornen a fer vaga aquest dijous. Avui, durant tota la jornada, al migdia, han convocat una manifestació al centre de Barcelona. Sindicats i departaments segueixen sense acord, tot i que aquesta serà l'última mobilització d'aquest curs escolar. I els transportistes consideren injust que ara es plantegi prohibir-los de circular per la P7 els diumenges i alerten que la mesura podria afectar també les exportacions. El govern està estudiant aquesta i d'altres mesures que els afectarien per mirar de reduir la congestió en aquesta autopista que és troncal al país i de connexió amb Europa. I el Barça de bàsquet guanya la penya de 6 punts, 77 a 83, i agafa avantatge en l'eliminatòria per jugar a la final de la Lliga ACB. Els de Jàssic i Vixius dominen ara l'eliminatòria per 2 a 1 i recuperen el factor pista al seu favor. El pròxim partit és demà a les 9 del vespre. I tanquem, com sempre, els titulars amb el temps i amb el trànsit. Tenint en compte la situació a l'autopista P7, començarem per actualitzar la situació a les carreteres del país i especialment en aquesta autopista. Tornem cap al RAC. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora continua el matí de col·lapse a l'autopista AP7, que continua tallada en sentit sud a l'altura de Barberà del Vallès per l'incendi a primera hora d'un camió accidentat, un camió de cisterna, i que està provocant uns 10 quilòmetres i mig de cua des de Parets del Vallès fins a aquest tram de Barberà en sentit sud. I en sentit Girona, tot i que s'han reobert ja tots els carrils, també hi ha fins a 17 quilòmetres d'aturades des del nus del Papiol fins a aquest tram de Barberà. Ha d'anar millorant la situació en sentit Girona perquè s'han ja reobert tots els carrils de circulació, tot i que doncs, encara queda aquesta cua molt i molt llarga. També es poden afectar la B30 amb retencions de 7 quilòmetres fins a Barberà des de Sant Cugat, o també la C58, són 8 quilòmetres de congestió entre Sant Quirze i Badia del Vallès. També tenim congestió per la C-17 a Parets del Vallès en sentit sud, o també per la C-58. Hi ha hagut un accident a Ripollet de sortida de Barcelona que provoca 6 quilòmetres d'aturades, i també per les rondes encara matí molt complicat, tant a la Pota Nord com també a l'altura del Fòrum per la ronda litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Doncs va veure si a poc es va recuperar la normalitat, com a mínim en sentit nord. 17 quilòmetres de cua a l'autopista P7 en sentit Girona s'han arribat a acumular. Ara ja tots els carrils estan oberts i, per tant, a poc hauria de tornar a la normalitat. Altra cosa és la situació en sentit Tarragona amb aquest camió encara avariat i l'autopista tallada. Per tant, matí molt i molt complicat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Us n'anirem actualitzant la situació aquí al matí a Ràdio Estel. I pel que fa al temps, el Jordi Miralles té les respostes al que ens passarà avui. Jordi, bon dia.
Bon dia. Comencem la jornada amb unes temperatures semblants a dies anteriors i avui les màximes es mantindran o pujaran lleugerament. A la costa, valors entre els 27 i els 28 graus i entre els 29 i els 33-34 a la resta de Catalunya. Novament, comarques del Pla de Lleida, interior de Tarragona, seran les comarques on farà més calor i es podrà arribar a aquests 33 o 34 graus. Avui tenim una novetat i és que hi ha més núvols a la costa central i també al prelitoral de Barcelona. Uns núvols que al llarg del matí podrien deixar escapar alguna gota. Són més gruixuts damunt del mar, on poden descarregar més probabilitat, però podrien arribar a fregar també alguna comarca costanera, però només ara al matí, perquè a la tarda tindrem moltes més clarianes, tot i que al Pirineu creixeran nuvolades, però que no han de donar precipitacions. Va destacar també la tramuntana, que ha arribat a ratxes de més de 50 km per hora a l'Alt Empordà, i també el vent de mestral que bufa cap a les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, un vent, però, que amb el pas de les hores, sobretot a partir de migdia, anirà afluixant ràpidament. Les temperatures que pugen una mica respecte a dies anteriors, avui no ho notarem gaire, però sí que pujarà més de cara al cap de setmana, amb màximes que ja sobrepassarien puntualment els 35 graus a les comarques de l'interior i arribarien als 30 a la mateixa costa. I la setmana que ve encara farà més calor.
Gràcies, Jordi. Passen 9 minuts del punt de 8:45 del matí. Una pausa per la publicitat i Antoni Balmón en directe aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Aquesta és l'Èrica. Després de 20 anys cuidant dos fills i la seva mare malalta, no sabia com fer-ho per reincorporar-se al món laboral. A Càritas hi va trobar la formació necessària per trobar feina. Gràcies a l'Església, avui es considera una dona més forta.
Per l'Èrica, per tu, per tants. Marca la X de l'Església i la de Fins Socials a la declaració de la renda. Més històries a portantos.es.
Al matí a Ràdio Estel i a les xarxes. Busca'ns com a Al matí Estel a Twitter i Instagram i escolta, mira i interactua amb l'actualitat. I en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El nombre d'infraccions durant el primer trimestre d'aquest 2022 ha crescut un 29% a tot Catalunya. Són dades que ha fet públiques darrerament el Ministeri de l'Interior. Si ens fixem en algunes ciutats de Barcelona i el seu entorn, aquest augment es constata i es confirma, per exemple, de manera clara a la ciutat de Barcelona, més d'un 43% de creixement, a l'Hospitalet 22%, a Sabadell 21%, potser fins i tot una mica més lluny, Mataró un 42%. Aquestes dades coincideixen ara també, pràcticament amb el temps, amb una enquesta realitzada entre més de 800 veïns de l'àrea metropolitana de Barcelona, que ha fet públic el diari El Periódico, que revela que un 40% dels consultats creuen que han empitjorat la seguretat als seus barris i ciutats al llarg d'aquest darrer any. Aquest 40%, de fet, és una xifra que va pujant en funció de la població. I es dona la circumstància que com més gran és la població o on es viu, com més habitants té, aquesta sensació d'inseguretat ha anat creixent. Ha anat creixent una mica més. A aquesta hora podem saludar l'alcalde d'una d'aquestes ciutats metropolitanes, Cornellà de Llobregat, el senyor Antoni Balmont, que també és vicepresident executiu de l'àrea metropolitana de Barcelona. Senyor Balmont, com estem? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies per acompanyar-nos avui al matí. La inseguretat ha crescut a l'àrea metropolitana, més enllà de la sensació dels veïns?
Bueno, jo crec que les dades diuen que no, no? En tot cas, està clar que sempre hi ha hagut una distància entre la realitat i la percepció, no? I és veritat que actuar contra la percepció pues, implica fer un altre tipus de feina més constant, no? Una mica per reduir les sensacions, no? Les dades objectives en el conjunt de l'àrea metropolitana que observa una bona actuació policial i observa també que després de la pandèmia millorar resultats en comparació al 2019, no? Mm. Però això no vol dir res, vol dir que el que hem de fer és baixar la guàrdia, no? Sinó mantenir constantment aquesta actuació, presència i, evidentment, actuar, no?
Ah, llavors, però, si es produeix aquesta sensació, alcalde, aleshores, per què es produeix? És a dir, en què han detectat, diguem-ne, que malgrat que les xifres es puguin mantenir estables, les enquestes detectin aquesta sensació d'inseguretat?
Bueno, perquè jo crec que hi ha alguna cosa que també fa molts anys que estan detectades en les enquestes que es diuen de victimització, no? Uh-huh. La majoria de nosaltres, en els barris, quan tenim un coneixement del medi físic, no tenim sensació d'inseguretat. El tema és quan tu surts del teu medi, no? D'aquest àmbit de més coneixement, i penetres en uns altres àmbits que pots tenir la percepció de que passa alguna cosa, no? Però a banda d'això, jo crec que nosaltres podem construir ciutats més segures, no? Però jo sempre he explicat que no tan sols es tracta d'enfocar-lo des d'un punt de vista policial, sinó també d'un tractament de l'espai públic d'una altra forma, no? Per exemple, nosaltres acabem de fer una primera experiència a Cornellà, mm-hmm. perquè ho volíem fer abans de la pandèmia, però la pandèmia ens va, evidentment, saltar totes les prioritats, no? Que és, hem millorat tota la il·luminació d'una gran avinguda de la ciutat, no? Vostè ara passa per allà i té la sensació que és de dia. És evident que a la una de la matina d'abans un home i una dona no sentien la mateixa sensació de seguretat. Ara mateix el que hem fet és eliminar tots els espais que hi havia de foscor, hem eliminat alguns espais que li mancaven il·luminació i per tant podem garantir pues, que en aquesta actuació aquesta sensació la podem eliminar. Mai hem tingut un problema allà, mai, però això no vol dir que el que comentava abans, i quan parles amb dones, no tenen la mateixa sensació de seguretat que pot tenir un home aleshores, no?
Clar, teníem un urbanisme, i això passa en moltes ciutats, i passa també a la ciutat de Barcelona i en molts pobles de Catalunya, que hi ha un urbanisme que no ha estat habitualment amable, no? Per exemple, en aquest foment de la seguretat, especialment entre les dones, i a la nit.
Bueno,
per carrers foscos, per carrerons que s'hi ha d'acabar passant, no?, i que no estan ben il·luminats.
No, perquè no ho hem pensat, no? Quan no es va pensar ja fa molts anys, i ara ja està incorporat el tema de l'accessibilitat, no? Però això és el mateix, evitar racons, evitar espais de foscor, això ho hem d'incorporar, no? I nosaltres estem treballant en aquest sistema integral que hem plantejat la seguretat ciutadana en l'àmbit metropolità, en aquest camí, no? No, jo sempre he explicat que no tan sol la seguretat la fa i la garanteix la policia. A més, avui en dia hi ha tecnologia que ens permet anticipar-nos, avançar i no tenir la necessitat de tenir tants recursos policials. Aquest és el camí en el futur, també.
En tot cas, el que sí que s'havia posat damunt de la taula, per exemple, que havia de ser una realitat, era aquesta possibilitat de tenir un sistema integrat de seguretat metropolità, no? Que totes les policies locals, les que hi ha i són ara i que estan dimensionades com ho estan, que tinguin la capacitat de col·laborar més entre elles, de compartir informació i de poder treballar d'una manera conjunta.
Bueno, jo crec que és important el compartir informació, el tenir normativa similar, el poder fer campanyes, jo què sé, parlem d'un tema de seguretat que a tots avui en dia ens preocupa, que és la presència que s'ha produït en l'espai públic per part dels patinets, no?
Sí.
I jo crec que això ho hem d'actuar tots, vull dir, perquè no és un problema que només passa a Cornellà o passa en altres ciutats, passa a totes les ciutats, no? I enviar un missatge contundent a totes les persones que no ho fan bé, que durant un mes totes les policies locals estaran treballant per sancionar de conduir aquesta situació, té més força que si ho fes només a la meva ciutat, no? Poso exemples concrets i...
Sí, sí, sí.
De com poden actuar perquè vostè i jo tinguem seguretat a l'espai públic. Vull dir que la seguretat moltes vegades la relaciona només si pot haver un delicte o no. No, no, és que la seguretat són moltes més coses, més àmplies, no?
Passa que segurament en aquestes qüestions, senyor Balmont, també falta a vegades una mica que els municipis de l'àrea metropolitana se sentin també àrea metropolitana de manera global, no? I segurament potser la realitat està portant a que tots els ajuntaments s'adonin que cal, no?, fer aquesta lectura global, i que no té gaire sentit a vegades que si tu estàs enganxat literalment amb un municipi al costat, tu i el municipi del costat no compartiu normativa, per exemple, en qüestions com aquestes.
Sí, però nosaltres tenim una experiència ja que portem quasi 10 anys, que va començar com una aplicació, i ara ja no és una aplicació, és un sistema integral, no?, des del punt de vista tecnològic que comentava abans, i crec que la voluntat de tots, els municipis i els seus alcaldes i alcaldesses, és que tinguin espais com per poder coordinar i enfortir la nostra actuació. Això estic convençut, perquè a més l'àrea metropolitana ja té una gran trajectòria en fer altres polítiques.
De fet, vostès, per exemple, a Cornellà, recordo que van recuperar la figura del Sereno. No sé si és un, no sé si és una prova que els ha acabat de convèncer o no, si tenen intenció d'extendre-la a més punts de la ciutat. No sé si han tingut temps ja de fer-ne alguna valoració.
Bueno, van dir que serien 2 anys, no?, perquè que no podem fer 6 mesos, perquè des d'ara no vivim una situació normal, no?, però rarament, no? Però nosaltres sí que vam fer això, no?, en el sentit d'aquesta operació. Sempre vaig explicar que no era per un problema que hi hagués al carrer, però sí que és un reforç, no?, de la protecció al carrer, no? I ha estat donant un bon resultat. I hem de deixar passar bé un any per avaluar perfectament en què estem treballant, no? Però l'experiència de Santa Coloma de Gramenet que continua i es consolida, no? I, per exemple, un element de seguretat, que no és que realment a mi m'agradi, però és necessari. Nosaltres anem a la Festa dels Majors la setmana que ve.
Sí.
Val, però nosaltres hem fet tota una proposta nova de transport públic gratuït durant tots els dies de la Festa Major, a partir de les 9 de la nit, no?, en 2 línies, que seran per mobilitzar a totes les dones, i, bueno, i homes també, però...
S'entén.
I perquè ningú digui que anar caminant, si no vol, entre la part nord i sud de la ciutat. No? I hem posat en marxa aquestes línies. Per què? Per donar més seguretat, per protegir... Bueno, són polítiques que probablement fa un temps no les pensaven, i avui les incorporem per evitar... Mai arribaràs al risc zero, no?, però sí que és evident que intentes treballar per millorar i garantir la seguretat de les persones que viuen a la teva comunitat.
Aquest servei que faran amb aquest transport públic nocturn serà a demanda o amb les parades establertes en els punts fixes?
No, a demanda. Nosaltres farem 2 trajectes que coincideixen en tots els barris de la ciutat, i vostè, si vol baixar-se al carrer, vostè baixarà allà.
I si vull pujar...
I si vol pujar, també.
Aixeco la mà i l'autobús. Ho dic perquè això, per exemple, recordo que ja fa un temps a la ciutat de Tarragona es va estar provant, i són diversos els municipis, no?, vegades en què hi ha veïns que diuen és que potser a la nit no té cap sentit, no?, haver de caminar expressament fins a una...
Bueno, ho intentes, no?, intentes reforçar. Ara sí, són 2 línies que he creat només per a la Festa Major, no?, al igual que tenim 7 punts de referències per si passa alguna cosa, que la gent sàpiga on estan, no?, per poder actuar ràpidament. Tenim l'aplicació, bueno, el que comentava abans, són situacions més interactives ja i que intentes protegir.
Aquests dies hem estat parlant molt i m'agradaria poder-li demanar de... Com a persona, diguem-ne, que és vicepresident executiu de l'àrea metropolitana, hem estat parlant molt de les inversions a Catalunya, de com està la xarxa de Rodalies. Ara mateix a Rodalies s'hi estan fent moltes obres en moltes de les línies, i això està tenint una afectació pràcticament diària en els usuaris. Quan a vostè se li acosta un veí de Cornellà o de l'àrea metropolitana i li diu, senyor Balmont, quan se m'acabarà això amb Rodalies? Quan podré confiar en el transport públic? Què els respon vostè?
Bé, és fàcil, no? És a dir, si volem països, ens tenim que mullar. És a dir, si volem millorar les infraestructures, tenen que haver obres. Si hi ha obres, no poden ser d'una altra forma que creant dificultats durant el temps que durin aquestes obres, no? El que no podem pretendre és millorar fent obres i que tu no t'afectis res. Mm. Això passa cada dia en totes les obres que fan les administracions públiques. Això passa tots els dies quan nosaltres a casa nostra fent obres per millorar el nostre espai. No podem pretendre viure normalment quan a casa s'estan fent reformes. Però això és el mateix. En aquests moments, des del punt de vista més objectiu sobre la xarxa ferroviària que estem comentant, hi ha dos projectes que jo recordo fa més de 40 anys que es demana, que és el soterrament de les línies a Sant Feliu,
sí,
i a Montgat. I a Montgat i Reixat, perdó. I ara, això és una realitat. Doncs és evident que aquestes obres, que duraran uns quants anys, generen dificultats. S'està ampliant tots els ramals per reforçar tota la, diria, funció ferroviària, perquè hem de recordar que només a Barcelona només es passa per un túnel. Quan fa temps també estem reclamant una línia entre Castelldefels, Cornellà i que entri per la Diagonal. Això pues, està aturat perquè, evidentment, són molts diners i com no n'hi ha estabilitat des del punt de vista de les administracions, pues, al final no saps com acabarà. Però clar, són projectes que s'haurien que pactar, s'haurien que impulsar i s'haurien que executar, perquè estem parlant de dècades.
A més, estem parlant d'una necessitat que és clau, no, senyor Balmont? Bueno, és a dir, la relació de l'àrea metropolitana avui amb la ciutat de Barcelona, tenint en compte la quantitat de gent que viu en aquesta àrea metropolitana i que necessita anar cada dia a treballar a Barcelona, hauria de ser prioritari, no?
És evident, però quan tu només tens un pas, per on passar, que el pas assumeix cada tants minuts els trens que assumeix, no poden assumir més. Sí. I, per tant, si té que haver una altra alternativa, el que no podem estar és dubtant, perquè aquesta alternativa, si s'arriba algun dia a construir, doncs estem parlant de 15 anys entre una cosa i una altra. I ja ningú recorda, però el tramvia va trigar 19 anys en ser una realitat.
Hi ha una
situació...
Sí, no, és evident que estem parlant d'obres que l'execució és entre llarga i llarguíssima. Això...
Millorar les vies del tren, fer una actuació perquè el tren pugui continuar transitant i a la vegada millorar, no és fàcil, això.
Això sí, se li suma als problemes de gestió del trànsit que hi ha des de fa mesos en què el trànsit està recuperant uns nivells brutals. Avui estem parlant d'aquesta incidència a l'autopista AP7 a la zona de l'àrea metropolitana nord, és a la zona del Vallès. Vostè és alcalde de Cornellà, és una ciutat que està a tocar de les dues rondes, no? I que saben el que és que hi hagi un col·lapse pràcticament diari, no? Els matins i a les tardes en horari laboral. És gestionable els accessos a Barcelona amb cotxe o és un coll d'ampolla impossible de salvar?
Bueno, o sea, jo crec que totes les ciutats tenen en aquests moments aquest problema, no? I francament, o bé és momentàriament difícil que això es pugui solventar.
Per dificultats polítiques, diguem-ne, de posar-se d'acord entre ajuntaments de diversos partits o per una qüestió real d'infraestructura i cotxes, diguem-ne?
Perdó, no, disculpi, sí, no... Bueno, jo penso que més que dificultats polítiques, dificultats des del punt de vista de que la mobilitat privada continua sent molt important. I jo crec que hem de fer una bona pedagogia i una bona convivència entre la mobilitat privada i la pública, perquè la mobilitat pública no arriba ni està preparada per assumir moltes realitats personals que tenim cadascú de nosaltres.
Aquesta és una assignatura claríssimament pendent, no?, de l'àrea metropolitana de Barcelona. És a dir, veure com durant anys i anys municipis com el seu han pogut créixer, no?, i hi ha hagut població cada vegada més que s'ha instal·lat en aquesta àrea metropolitana que després en el seu dia a dia no té alternatives tot sovint per anar a Barcelona. A Cornellà sí, Cornellà hi ha metro i per tant, com a mínim, aquesta opció queda resolta, no? Però després hi ha molts punts de l'àrea metropolitana on avui encara no hi ha un transport públic.
Bueno, és evident que s'ha de fer un reforç, però cal recordar que en els últims anys és que s'ha doblat quasi l'oferta pública de transport, eh? I, evidentment, estem en aquest camí, però com hi ha tantes realitats que tenen que assumir les administracions, que totes són prioritàries i totes a les vegades és difícil que hi hagi suficients recursos econòmics. Jo crec que a les persones no les hem d'enganyar, no?
L'àrea metropolitana i la ciutat de Barcelona es coordinen bé, senyor Balmont, perquè tot sovint a vegades es critica que l'Ajuntament de Barcelona o va a la seva o va massa ràpid en prendre decisions que després no es poden assumir de manera coordinada per la resta de municipis de l'àrea.
Els temes essencials sí que ens coordinem. Després també hi ha una altra administració que és la que tindria que planificar, perquè li pertoca, no? Perquè no té que veure aquí res la política, que és la gent de Catalunya. I és evident que durant un temps hi ha hagut una absència també en relació a això.
Què ha faltat?
La clarificació.
De quines coses?
Coses que li